a Ràdio Maricel, a cel obert.
Va ser tres vegades alcalde de Sitges, les legislatures 1979-1983, 1987-1991 i 1991-1995. Després, encara, dintre de l'oposició, va ser dos anys regidor, quatre anys regidor. A veure, no, Jordi Serra, bon dia.
Bon dia.
Doncs va, matiseu-nos-ho.
4 més 2.
4 més 2.
O sigui, del 83 al 87 vam estar encapçalant
a l'oposició,
i després del 95 al 97 vaig seguir l'Ajuntament, i el 97 vam considerar que, ja que pensàvem presentar un altre candidat, doncs que tenia més sentit que aquest candidat prengués ja el relleu i fos el portaveu de l'oposició.
Que en el seu moment va ser
el Jordi Baiget.
Què ha fet o què va fer Jordi Serra a partir d'aquest any 97, allunyat, diguem, d'aquesta primera línia de la política sitgetana?
A veure, jo és que no vaig deixar de treballar. Quan era alcalde vaig seguir treballant. Del 83 al 87 vaig dirigir l'Oficina Olímpica. I del 97 al 90, perdó, del 87 al 92 vaig treballar en el comitè organitzador dels Jocs de Barcelona, simultanejant amb l'alcaldia. L'any 92, quan es van acabar els Jocs, vaig entrar, o vam muntar amb altres companys, una enginyeria, i vam ja estar treballant en aquella enginyeria fins al 97, em sembla que va ser, que l'enginyeria va seguir funcionant i encara funciona, però aleshores jo vaig tenir oportunitat de dirigir, gerenciar una assemblea del Banc Interamericà, l'assemblea de governadors del Banc Interamericà, i vaig estar un any o un any i escaig. Quan es va acabar, de la Diputació em van demanar la possibilitat d'endegar l'agència de turisme de la Diputació de Barcelona, no n'hi havia. Em va fer il·lusió posar en marxa una cosa que havia reclamat moltes vegades i que mai ho havia aconseguit. Van dir, doncs ara et toca a tu, perquè ho reclamaves, i ho vaig muntar. I vaig estar fins al 2000 o 2001, que ja la cosa estava funcionant i hi havia certes pressions perquè això passés més a un departament funcionarial, i a mi aquest tema no em feia massa il·lusió. Vaig tornar a l'empresa privada i he seguit a l'empresa privada fins al 2009 aproximadament. I aleshores el Pasqual Maragall em va demanar de donar-li un cop de mà com a cap de gabinet durant un període. Vaig estar amb ell, i després, ja quan ja tenia l'edat de jubilació, i també vam veure que el que fèiem quan vaig començar a col·laborar o a participar en el seu equip, doncs tampoc no tenia massa sentit, perquè les seves activitats havien baixat degut a l'enfermetat, i aleshores em vaig jubilar. I ara estic jubilat.
I ara sou, anava a dir, feliçment jubilat.
Home, jubilat segur, feliçment, yes. Tothom fa el que pot, però vaja.
Per tant, heu mantingut una activitat allunyada d'aquesta primera línia política de Sitges, òbviament, a partir d'una sèrie d'activitats professionals que, doncs, us han vinculat amb empresa pública, amb diputació, amb empresa privada, durant tot aquest període.
Sí, jo sóc dels que he canviat molt durant la vida, he canviat molt de feines, he fet moltes feines i molt diferenciades. No em sap greu. Segurament tinc companys i amics que vam estudiar junts, que són enginyers i que han fet tota la seva carrera dintre la mateixa empresa i que els hi ha anat molt bé, i que em sembla que han viscut una bona vida i que s'ho han passat molt bé. Ara, a mi m'agrada més treballar amb objectius més concrets, m'agrada més dir, aquest projecte, doncs vinga, treballem per aquest projecte, i aleshores dedicar-hi tots els esforços i tota la il·lusió, i tenir una fita temporal en aquell projecte. em sembla important posar fites temporals en els projectes, perquè hi pots dedicar més energies. Jo he jugat més aquest paper, diguem-ho així, i respecto molt els altres, perquè està molt bé, però jo m'he adaptat més en aquesta manera de fer.
En aquest període final d'aquesta trajectòria professional, el que ens comentava, ho vareu ser mà dreta, cap de gabinet de l'expresident Maragall, i això us va posar en contacte també amb el seu germà, o com va funcionar, com funciona aquest procés en què Jordi Serra doncs finalment acaba establint contacte amb Nova Esquerra Catalana?
A veure, els meus contactes amb la família Maragall venen molt de lluny. Si tu vols, de quan era petit que llegia la poesia del Joan Maragall i era un admirador. Però ja quan vaig entrar a Convergència Socialista, els Maragall ja hi eren, i per tant ja teníem una amistat, un coneixement.
Parlant dels anys 70, això,
Estem parlant dels anys 70. Després, a la primera Generalitat Provisional, el Tarradellas, que jo ja era alcalde en aquell moment, el pare dels Maragall, el Jordi Maragall, estava a la Direcció General de Cultura. No sé si era director general o no me'n recordo exactament quin càrrec tenia, però ja vam tenir molts de contactes. I després, quan el 83 el Pasqual em va proposar dirigir l'oficina olímpica, doncs aleshores el contacte es va fer molt freqüent. De fet, ens veiem un dia per setmana com a mínim, no? Per anar fent tota l'evolució del projecte, i aquest contacte l'hem anat mantinguent amb el Pasqual. Amb l'Ernest ens coneixíem, ell era funcionari de l'Ajuntament en aquella època i tenia també relació professional. Després ens vam anar veient. L'etapa que menys contacte he tingut amb els Maragall és l'etapa en el que el Pasqual va ser president de la Generalitat. En aquells 4 anys jo no hi vaig tenir massa contacte, i tampoc amb l'Ernest. Quan jo em vaig jubilar, vaig pensar que el partit en el que havia militat i que havia participat en la seva fundació no estava funcionant tal com a mi em semblava que havia de funcionar. I aleshores hi havia un congrés i vaig intentar ser actiu en la preparació i en l'executòria del congrés. En la preparació vaig fer esmenes i en la celebració del congrés hi vaig assistir i les vaig presentar i les vaig defensar. Jo amb molta més gent, evidentment. Em vaig trobar que no van ser gens ben rebudes, al contrari, em vaig sentir, entre cometes, maltractat, potser, no, la paraula exacta no és aquesta, però sí rebutjat. I vaig arribar a la conclusió de que si et rebutgen, doncs no hi tens massa cosa a fer, sobretot si rebutgen allò que tu estàs defensant, les idees. I a partir d'aquí, amb altres companys, ens vam reunir, això era poc abans de Nadal, poc després de Nadal ens vam reunir amb altres companys que estaven en una tessitura semblant, i vam dir, home, podríem intentar endegar alguna altra moguda. Aleshores sabíem que l'Ernest estava en una posició similar, vam parlar amb l'Ernest, li va semblar bé, i a partir d'aquí totes aquestes trobades van ser el germen de Nova Esquerra Catalana. Les idees, les tres potes, si tu vols, que ens vam fixar entre tots, van ser radicalitat democràtica. Això de radicalitat potser la fem servir perquè hem utilitzat a deshora la paraula democràcia. Quan diem radicalitat democràtica vol dir democràcia. Però tots veníem, o tots no, però molts veníem d'una situació en la que no havíem tingut constància que aquesta democràcia interna dels partits es respectés d'una manera absoluta, i per tant aquest era un dels motius pels quals estàvem disposats a impulsar un altre projecte.
Aquesta democràcia dels partits, si m'ho permeteu, aquesta democràcia dels partits ha anat en decrement, és a dir, cada cop n'hi ha hagut menys, o ja és una ja és inherent al funcionament dels partits, doncs, que d'alguna manera s'ha d'estructurar i que per tant doncs, això, l'assemblearisme etern tampoc va enlloc?
Segurament els partits històrics ho han sigut sempre poc democràtics, o és que poc democràtics no és ben bé la paraula.
La paraula és lletja, és veritat, ho entenem.
Però, mira, els del SUC, i m'estic tirant molt enrere, parlaven del centralisme democràtic. El centralisme democràtic era una mena de dictadura que durava els períodes intercongressuals. O sigui, en el Congrés els delegats, que no eren tots els militants, els delegats podien opinar, però entre congressos opinaven els que manaven i s'ha acabat, i els altres a obeir, i això era el centralisme democràtic. Doncs això, jo diria que ha guanyat pes en la major part dels partits i que cada vegada ho exercien més. Això, els partits de tall clàssic. Nosaltres ens en volíem apartar, i de fet no és fàcil, perquè el que coneixem és això, i és més fàcil funcionar d'aquesta manera que d'una manera més participativa. Tot el que és donar participació a col·lectius és molt complexa, però enteníem que era que els nous temps ens portaven cap aquí i era el que la nostra voluntat i vocació ens portava. Una segona pota, el tema de la relació amb Catalunya. Ara parlaré per mi. Jo he nascut a Catalunya, em sento català, he parlat en català, he pensat en català, he somiat en català, he estimat en català. Em sento amb una relació profunda amb el país. A l'any 79 o 78 jo vaig votar la Constitució espanyola, i la vaig votar i segurament la tornaria a votar en les mateixes circumstàncies, que eren una fórmula per sortir d'una dictadura, d'una situació que ens havia estressat i que ens estressava molt, i no únicament a Catalunya, sinó que estressava totes les llibertats personals possibles i col·lectives, i per tant tornaria a fer aquell pas. Ara, aquella Constitució va ser una Constitució que segurament va arribar on va poder arribar, perquè estava mediatitzada per l'herència molt recent de tot el que havia passat durant 40 anys, i estava mediatitzada per un poder real, que era el poder militar, i les forces hereves d'aquella dictadura franquista. I estava molt mediatitzada, i jo crec que va arribar fins on va poder arribar. Sí que és veritat que se'ns va vendre, entre cometes, que era un primer pas, i que la Constitució era molt oberta, i que per tant aquella Constitució, el seu verd era interpretable, i que a mesura que passessin els anys i s'anés normalitzant la situació, la interpretació podria ser molt més àmplia i donar pas a un país més normalitzat i més a prop del que desitjàvem molts dels que van votar la Constitució. Durant un període de temps va semblar que això passava amb alguns sotracs, el cop d'estat, el Tejero,
la Loapa,
etcètera, etcètera, però semblava que la cosa anava en aquesta direcció, semblava, i quan el president Maragall va endegar el nou estatut, vam ser molts, entre els que em conto, que vam dir, home, ara sí que aconseguirem arribar molt a prop del que estàvem pensant i que volíem i que desitjàvem. Aquell estatut es va retallar en el Congrés de Diputats amb alguna frase molt desafortunada de l'Alfonso Guerra, concretament dient que esto lo voy a cepillar bien cepillado, o molt similar, i després es va tornar a retallar amb un pacte antinatura, diria jo, entre el Zapatero i el Mas. Però vaja,
aquella famosa nit,
sí,
a la Moncloa.
Retallat o no retallat, diguem que era un avenç significatiu. Aleshores, quan va sortir la sentència del Constitucional, jo vaig ser un dels que em vaig sentir expulsat d'aquest concepte constitucional d'Espanya. I vaig arribar a la conclusió, per altra banda, conclusió fàcil i crec que molt compartida, de dir, si no ens volen, marxem. Nosaltres hem votat un estatut amb mancances, un estatut que érem conscients que tenia mancances, però l'hem votat majoritàriament, i ara ens diuen que aquesta voluntat majoritària no cap a la Constitució. Doncs, senyors, quedin-se la Constitució i nosaltres farem la nostra via. I aquesta forma de pensar la volíem que la nostra força política la defensés, i el PSC no la defensava. I aquest va ser un dels motius capdals, no l'únic, però sí un dels motius capdals pels quals van marxar.
I la tercera... fins aquest moment, Jordi Serra, malgrat mantenir un esperit crític respecte doncs, d'una posició oficial del partit, encara podia tenir alguns punts de seguiment respecte del que havia estat el seu partit històric, del PSC.
Exactament.
Va ser el punt de trencament, per entendre'ns, va ser que a partir de la sentència del Constitucional la postura oficial del PSC doncs, no cedeia en els condicionants que entén Jordi Serra, que, o la gent de Nova Esquerra Catalana, però estem parlant amb el seu representant a Sitges, doncs això, havia de seguir el partit, i per tant el punt de trencament, si l'hem de situar en algun punt,
podria
ser aquest. I tercera pota.
La tercera pota és una política progressista, socioeconòmica, una política avançada, situa el socialdemòcrata. El que ens ha portat a l'Europa que tots desitjàvem i somiàvem i que sembla que ara estan intentant sostreure'ns. És a dir, que aquesta mena de guerra que hi ha... Guerra? Sí, potser sí. Des de que es va ensorrar la Unió Soviètica i es va ensorrar el mur de Berlín, segurament que hi ha una sèrie de persones o grans moviments que estaven retinguts per l'amenaça comunista i no s'atrevien a treure's la careta, i des d'aleshores fins ara s'estan traient la careta i estan portant al món, concretament a Europa, però en general al món, l'estan portant a situacions no desitjades. Estan tirant enrere tota una sèrie de conquistes socials que els havíem assimilat com a irreversibles i que se'ns està demostrant que no ho són d'irreversibles.
M'esteu explicant una paradoxa, que el comunisme existís tal com existia era beneficiós pels països que no eren comunistes.
Sí, 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 jo crec que sí. Jo crec que el desaparèixer el comunisme, que per altra banda no el defenso, perquè a nivell intern doncs vam fer els disbarats corresponents, no? Però era una mena de mur de contenció. Mira, no fa massa estava amb una xerrada i el xerraire, el que explicava, el que donava la conferència, deia el Warren Buffett, que és un d'aquests financers globals, que un tauró de les finances, que s'ho menja tot, li van preguntar: escolti, vostè creu en la guerra de classes? I no s'ho va pensar massa i va dir: tant que hi crec, en la guerra de classes. Diu: i a més la meva classe està guanyant. Doncs això, la seva classe, la classe dels taurons, dels grans taurons globals, està guanyant la guerra. I això n'hem de ser conscients. I ens hi hem d'oposar, i hem de defensar els nostres drets, i hem de defensar totes les conquestes socioeconòmiques que hem tingut fins ara. I si no ens espavilem, ens trobarem a nivells de, ja no ho sé, del segle XX, principis del XX, del segle XIX, no ho sé, fins on ens volen, fins on pretenen portar-nos, no ho sé.
Tot això, ja que parlàvem de guerres, és una guerra que va de molt altes esferes. Aquí parlarem de política municipal,
evident,
bàsicament.
Evident. Sí, sí. Ara m'extralimitava. Un altre dia.
Podem fer consideracions les que vulgueu, però probablement doncs, poca cosa podrem tocar des d'un àmbit municipal. Ja heu estat alcalde, ja ho sabeu ben clar.
Probablement, sí senyor, tens tota la raó.
Com extrapolem doncs, aquest desencís, aquest desencant amb la situació política general, amb la situació política del partit al qual heu pertangut bona part de la vostra vida política, i la creació d'un nou moviment i l'extrapolació d'aquest nou moviment a Sitges, és a dir, com s'instaura, s'implanta Nova Esquerra Catalana a Sitges?
Bueno, d'una manera molt fàcil i molt normal. Quan vam posar en marxa Nova Esquerra Catalana, jo vaig començar a parlar amb uns quants companys d'aquí que sabia que tenien inquietuds similars, i vam fer un grup.
Anava a dir, molts d'ells també exmilitants o militants del PSC?
Alguns, sí, no tots, però alguns sí, però que em constava que pensaven d'una manera similar i hem fet un grup que en diem, bueno, el grup de Sitges de Nova Esquerra Catalana, que és un grup força compacte i no és que sigui molt nombrós, però suficient, i amb ganes de fer coses i amb molt bon... Ara diuen molt bon rotllo.
tot el que es comença, si hi ha un petit objectiu final, sempre es comença amb bon rotllo, si no malament, oi?
Si no malament, sí. No, però hi ha una cosa que sí que em sembla interessant, i és que vas a les reunions amb il·lusió, amb ganes de veure els companys, amb ganes de comentar el que ha passat, amb ganes de tirar endavant, i això és d'agrair,
L'experiència és un grau, però sou gent gran?
A
Nova Esquerra Catalana?
Hi ha de tot.
Hi ha de tot?
Hi ha de tot, sí. Som gent gran, però hi ha gent de 30 anys. Vull dir que no...
Hi ha gent amb experiència a la política de Sitges?
Sí, també, esclar, sí, home. Què vols que et digui noms?
Si voleu dir-los, si voleu dir-los, endavant.
Vinguin al cap que hagin estat a l'Ajuntament. Doncs, bueno, l'Antonieta Montserrat, que sí que és gran. El Xavier Gimeno, que no ho és tant. I que hagin estat a l'Ajuntament, no ho sé si hi ha algú més. No, em sembla que no.
Bueno, en qualsevol cas, persones amb rellevància o que han tingut rellevància pública aquí a Sitges.
Sí, evident.
Molts,
sí,
molts
sí,
d'ells.
I d'altres que la tenen en aquests moments, sí.
I ara us heu decidit presentar.
Sí, NECAT. Home, quan crees un grup polític en un poble, no té massa sentit que aquest grup faci d'excessió de responsabilitat i digui no em presento a les municipals. La finalitat d'un grup a nivell local al final és primer crear una opinió, crear un programa i després buscar els mitjans d'aplicar aquest programa. Si em diguessis home, els mitjans per aplicar aquest programa és no presentar-se, doncs diria, bueno, doncs parlem-ho, per què no? Perquè l'objectiu no és no és manar, diguem-ho així, ni buscar un lloc de treball, que tant no ho és. L'objectiu és aplicar un programa. I l'únic mitjà que coneixem per aplicar un programa és presentar-se en unes eleccions, intentar treure el millor resultat possible, si pot ser majoritari, que et permeti posar-lo, desenvolupar-lo. I això és el que pretenem.
Evidentment, encara hi ha molt per parlar, entenem, però en qualsevol cas voldrem que ens matiseu tot el matisable. NECAT es vol presentar en solitari? Es vol presentar amb altres grups? En quins grups us agradaria presentar-vos i com us agradaria presentar-vos?
NECAT ha decidit presentar-se. Això vol dir que estarem presents en la campanya electoral i en l'oferta electoral. Com ens agradaria? Ens agradaria promoure o ajudar a promoure, no volem ser protagonistes, o participar en la promoció d'una entesa o un grup entre els partits o les ofertes electorals amb les que hi hagi una coincidència dels temes bàsics. I els temes bàsics jo diria que són aquells tres que t'he dit. Per nosaltres, els temes bàsics són els tres que t'he dit abans. Radicalitat democràtica, estar a favor del sí-sí, per entendre'ns, i coincidència amb el programa socioeconòmic. Aleshores, per què dic estar a favor del sí-sí? Home, el tema de la independència de Catalunya, o el tema de Catalunya, o de la relació de Catalunya amb Espanya, fins ara, en les eleccions municipals mai ha sigut un tema paradigmàtic, sempre ha sigut un tema secundari, però pensem que en aquestes eleccions hi ha moltes possibilitats que de ser un tema secundari passi a ser un tema paradigmàtic.
Hi ha totes les possibilitats.
No, totes no,
gairebé,
però n'hi ha moltes. Bueno, hi ha moltes possibilitats,
perquè l'any electoral que coincideixi amb l'any de la consulta no ha passat mai.
No, perdona, la consulta és 2014, l'any electoral és 2015.
Curs electoral, rectifico. Curs electoral.
Val. Doncs aquest tema pensem que passarà a ser paradigmàtic, i en conseqüència creiem que si presentem una oferta conjunta, el programa d'aquesta oferta conjunta ha de contemplar i s'ha de pronunciar sobre aquest tema. i per tant és un tema en el que hem d'estar d'acord. Una altra cosa seria que després de les eleccions no hi hagi cap majoria absoluta o cap majoria suficient per governar i s'hagin d'arribar a acords. Aleshores és possible poder arribar a acords amb partits que no comparteixin aquest punt d'una manera absoluta, pues segurament, i a lo millor no hi haurà més remei.
Per tant, ens esteu plantejant dues situacions. Una, el pacte preelectoral, que seria el compliment d'aquestes tres potes, i una segona, el pacte postelectoral, que aniria en funció, diguem, de molta més pragmatisme.
Més pragmatisme, però sobretot que aleshores el que has d'estar d'acord és amb el programa concret que s'aplicarà en aquest poble. I hi ha una sèrie de qüestions que les pots deixar sense pactar i que cadascú tingui la seva idea i la seva llibertat.
Anava a dir, Sitges no decretarà cap independència de ningú.
O sí. A veure, no dic Sitges.
Ho entenem el que voleu dir.
Però es pot donar la circumstància, que seria desafortunada, però es pot donar la circumstància que els únics electes que hi hagin al país l'any 2015 siguin els eurodiputats i els regidors i alcaldes. En aquest cas, el paper dels ajuntaments seria capdalt.
Per tant, és important, les eleccions de l'any que ve tindran un, entre cometes, valor afegit.
Que no ho sabem
poden
encara.
Poden tenir.
Sí, senyor.
Heu parlat amb altres persones, formacions?
Sí, hem parlat amb tots els que ens sembla que tenim certes afinitats i hem parlat i hi ha bon rotllo, que ara es diu amb el llenguatge més actual, hi ha bon rotllo, hi ha, bueno, ganes d'arribar a acords. No hem tancat res, però anem en línia de fer convenis, jo que sé. Ja
tot,
veurem.
Tot això s'haurà de parlar, suposo, a partir del setembre, m'imagino, sobretot, no? Per la cosa
sí, bueno, ja, jo no hi poso calendari, però sí, suposo que el setembre s'haurà de començar a prendre decisions.
Que us agradaria ser cap de llista?
Cap de llista? Em fa una certa mandra, però... A veure...
Ho heu estat diverses vegades,
Ho he estat diverses vegades, sí, senyor. A veure, jo... clar, els que hem sigut alcaldes sabem el que significa i sabem que és una dedicació plena i que és complicat. Quan dic plena vull dir molt, molt gran. No dic plena, no vull dir exclusiva, perquè jo repeteixo, quan era alcalde també seguia treballant, però amb molt mal viure, és a dir, amb dormir poc i no tenir quasi bé cap dia de festa. Bé, tot això ho conec. Per una altra banda, des del punt de vista d'un jubilat, tens una, i això de jubilat deu venir de jubileo, no?
De per això dèiem allò abans, allò de feliçment jubilat,
sí,
però bé.
Deu venir de jubileo, i aleshores és cert que tens una sèrie d'avantatges, sobretot que ets propietari del teu temps. I per tant, em fa mandra. Ara, també analitzo altres coses. A veure, els 12 anys que jo vaig ser alcalde, hi van haver moments dolents, com segur que tothom els té en la vida, i moments molt enriquidors, i el balanç per mi és positiu. Jo em dius, com recordes allò, fes un resum dels anys que ha sigut alcalde? Positiu, m'ho he passat bé, m'ha agradat, sobretot perquè he tingut la sensació que feia coses en positiu pel meu poble. Aleshores, en aquests moments crec que puc fer aportacions. Sí. Et fa il·lusió? Sí. Doncs podria ser cap de llista. Sí, podria ser.
Heu fet autocrítica d'aquest període?
Ara de quin?
D'aquest període dels 12 anys d'alcaldia.
Home, sí, la vaig... Jo era conscient, durant tots aquests anys era conscient de les coses que anàvem pensant. Segurament, una de les grans avantatges de seguir treballant és que aconsegueixes una certa distància del dia a dia. Quan estàs a l'Ajuntament... Mira, jo del 79 al 83 em vaig dedicar a l'Ajuntament. Vaig intentar alternar-ho amb la feina i no, vaig veure que no me'n sortiria, perquè el 79 l'Ajuntament no tenia res a veure amb l'Ajuntament actual. Has de pensar que hi havia 30 funcionaris comptant la brigada i la policia municipal, que l'enginyer municipal venia una tarda a la setmana, que l'arquitecte venia un dia a la setmana, que l'interventor venia dos tardes a la setmana i a vegades el dissabte al matí. És a dir, era un ajuntament absolutament desestructurat i sense res, i jo pues, em sentia responsable de tot, i vaig acabar fent d'enginyer municipal, d'arquitecte municipal, de, jo què sé, d'interventor municipal, però ho feia una mica tot, perquè hi havia molts dies que allà no hi havia cap responsable, i si havies de resoldre un tema, l'havies de resoldre. Aleshores no vaig tenir més remei i vaig deixar la feina. Jo aleshores estava donant classes a l'escola i em vaig dedicar a l'alcaldia. Després, l'any 97, quan hi vaig tornar, ja l'Ajuntament, bueno, ja durant el període...
87.
87, sí. Uh-huh. Ja durant el període 79-83 ja havien anat millorant l'estructura. I després del 83 al 87 va seguir incrementant el número de funcionaris. Bueno, el 87 ja em vaig trobar en una situació diferent. I aleshores vaig plantejar als companys de l'equip de govern de dir, escolta, jo us recomano que ningú agafi dedicació plena, que ningú deixi la seva feina, que ningú deixi el seu lloc de treball, intentem alternar-ho, buscarem col·laboradors que tinguin la màxima capacitat, si els podem trobar dintre el mateix ajuntament, dintre el mateix ajuntament, si no, buscarem altres persones, però no deixem el lloc de treball i fem la feina que s'espera de nosaltres, que no és fer de funcionaris, sinó de dirigir. Segurament això es pot entendre més o menys fàcilment. Una cosa és enganxar els cables perquè aquest micròfon que estem parlant funcioni, i una altra cosa és dir que aquest micròfon cal que funcioni. Són dos aspectes diferents, i el que està dient que aquest micròfon cal que funcioni, no cal que sàpiga enganxar els cables. No, la seva funció és dir què ha de passar perquè la ràdio estigui en marxa i sigui correcta aquesta marxa, no? Doncs això és el que vaig intentar i vam intentar durant aquests 8 anys i jo crec que ho vam aconseguir bastant. Aleshores, el que et deia és que treballar en un altre lloc laboral i alternar-ho amb les responsabilitats de l'alcaldia et permet estar a una certa distància i fer una certa autocrítica i sobretot ser conscient de que hi ha coses que les tires endavant de forma que saps que tindràs problemes i a pesar d'això les tires endavant. Te'n podria dir unes quantes, eh? Però per què ho fas? A veure, governar és prendre decisions, i quan prens decisions trepitges ulls de poll. No, és que no és possible governar a gust de tothom.
Aquesta és bona, eh? Quan prens decisions trepitges ulls de poll.
Doncs sí, no, és que no tens altra sortida. Aleshores, això n'has de ser conscient. I així i tot ho has de tirar endavant. Mira, no... L'única manera d'estar bé amb tothom, i tampoc hi estaries, seria no prendre cap decisió, deixar que les coses vagin passant. Segurament també tindries col·lectius enfadats, quasi segur. Si prens decisions tindràs col·lectius que els hi agradarà i col·lectius que diran aquesta decisió no va amb mi. Però bueno, no tens més remei que acceptar-ho, això. I per tant, l'autocrítica que deies, doncs sí, jo crec que la vaig fer durant el període que estava amb les responsabilitats, ja n'era conscient, eh? I després, pues, evidentment, també ho he vist. Ara, segurament la pèrdua de la majoria absoluta de l'any 95, bueno, hi devien haver moltes coses. Entre elles que feia 8 anys que estàs a l'Ajuntament, i això tampoc és bo. Jo crec que els mandats dels alcaldes haurien d'estar limitats. I si vols que et digui la veritat, penso que 4 anys són pocs, i per tant els mandats haurien de ser de 5 anys i que aleshores 10 anys ja és el tope i per tant 2 mandats serien suficients, 2 mandats consecutius, mandats separats, mira, si la gent ho vol i el responsable s'hi presta, doncs allà ells
us veu presentar, anava a dir, us veu presentar pel tercer consecutiu, però aquest no va sortir.
No va sortir. I dic que potser també influïa que 8 anys ja són molts, perquè un mateix ha perdut un grau, un punt d'il·lusió, el perds. Quan fa tants anys seguits que estàs fent les coses, perds un punt d'il·lusió. I això segurament es trasllueix en la imatge que dones. Segurament, no ho sé, eh? I després hi ha haver un parell d'elements allò barroers i públics i notoris que també van influir, dels que no m'arrepenteixo, perquè ja ho he dit abans, que governés prendre decisions. Un va ser la revisió de l'IBI, que en aquells moments va significar un dalt a baix extraordinari, però que s'havia de fer, tant per llei com per necessitat. També és veritat que vam aprofitar la revisió de l'IBI per racionalitzar tot el tema impositiu a Sitges, i vam eliminar tot un munt de contribucions i de coses rares que es pagaven per qual, no per quals això que es paga, però per cossos sortints, per canonades, bueno, no sé, hi havia tota una sèrie de conceptes raríssims. I després també hi vam afegir, en aquells moments, que crec que era un encert, i vam afegir la recollida de brossa. I dic que crec que era un encert perquè això va millorar la recaptació de la recollida de brossa, perquè la gent, tenim fixat que l'IBI és un cert reconeixement de que som propietaris d'un immoble, i la recollida de la brossa no reconeix res, i per tant va millorar la recaptació. I per una altra banda també ens permetia que la recollida de la brossa entrés en un tema de, a veure, d'escalat, de forma que els que tenen més diners paguessin més i els que no en tenen tants en paguessin menys. En canvi, si separes la recollida de la brossa a l'IBI, qualsevol advocat et recorrerà que posis una taxa de recollida diferent segons la zona, perquè et diran que això és una taxa, que la taxa respon, no és un impost, que la taxa respon exclusivament al cost i que el cost no depèn de la zona. I amb tota probabilitat guanyaria. Per tant, la progressivitat de l'impost també desapareix en el moment que ho separa. Si en canvi està dintre l'IBI, pot ser un impost progressiu. Bueno, aquest va ser un element, i l'altre element, evidentment, va ser el famós
parking aparcament
de la Fregata, que jo crec que era un projecte sensat i bo, i que no em semblava gens malament. Vaja, al contrari, em semblava molt bé, per això el vaig plantejar, si m'hagués semblat malament. Però que amb aquesta història de la postal de Sitges, doncs ens van crucificar molt a fons, concretament em van crucificar molt a mi, no? Ara, quan ho penses fredament, doncs no em faig autocrítica, perquè a mi em sembla que si en aquella zona haguéssim pogut eliminar tots els vehicles des del suburb fins a la Fregata, doncs seria una imatge molt diferent. Per una altra banda, allò no tenia acords, perquè en aquells moments, cosa que ara segurament seria impensable, però en aquells moments hi havia una empresa disposada a fer-ho i a agafar el cost, fer-se càrrec del cost, i per una altra banda també seria un avantatge pels establiments que estan a primera línia de mar, inclús pels que estan a segona línia, no? Per tant, jo crec que era un bon projecte, però en fi, hem de respectar que hi havia una majoria que no ho veia així, i no es va fer, ja està, no passa res.
Falten 5 minuts per arribar a les 11, i em queda una pregunta per fer-vos. El PSC té ara mateix un exalcalde que es vol presentar en una altra formació, i té un exprimer tinent d'alcalde que també es vol presentar en una altra formació. Clar, diguem.
Jo diria són situacions diferents.
A veure, matiseu-me.
No, l'exprimer tinent d'alcalde, concretament l'Armand, ha tingut i té un problema que és més personal en relació al PSC. I la seva separació o la creació d'una altra formació obeeix amb uns motius que poden ser tots els respectables que calgui, eh? No estic menyspreuant, però més personal. En el meu cas, l'allunyament
és ideològic.
És ideològic. Jo no sé què passaria amb el tema personal, jo també ens hauríem tirat els plats pel cap, Però en principi l'allunyament és ideològic, sí, uh-huh. És ideològic.
Anava a dir, fa molt que no passeu per la plaça de l'hospital?
No hi passo quasi cada dia, perquè no, jo visc perquè... al carrer.
Ja m'enteneu, per
dintre.
Ah,
vols dir per dintre. Sí, ara fa temps, però vaja, no hi tinc cap inconvenient en entrar-hi, eh? Jo amb el primer secretari el vaig veure, em va trucar i ens vam veure un dia... i em va dir, bueno, fareu a les municipals? Dic, home, encara no ho tenim decidit, però lo lògic seria presentar-se. Diu, bueno, i ho fareu sols o podríem anar junts o què? Dic, a veure, des del meu punt de vista no tindria massa sentit que anéssim junts amb el PSC en aquests moments. Per què? Doncs perquè amb el tema socioeconòmic o de programa potser ens aproximaríem força, però amb el tema de relació amb Catalunya jo crec que estem molt distants. Dic, aleshores, si a les eleccions municipals Catalunya ja és independent, podem anar junts. Si a les eleccions municipals el PSC ha canviat 180 graus la seva manera de pensar i d'actuar, podem anar junts, si no, no té sentit. Ara, una vegada hi hagin hagut les eleccions, podem arribar a acords? Doncs no ho sé, però és probable, perquè els programes tampoc seran tan diferents. Jo no he vist el programa del PSC, però m'imagino que tindrem moltes similituds, probablement, en quant a l'actuació al poble. Tampoc no vol dir que el programa sigui determinant, perquè després hi ha les actituds personals i la forma de fer que matitza allò que proposes. Però vaja,
i això és un poble i això pesa molt.
Home, és clar, però el programa... Home, ens hauria de marcar més del que ens marca a tots els partits, no? Aquest dematí sentia, no sé qui parlava, a Catalunya Ràdio, que la Mònica Terribas ha dit una cosa que m'ha cridat molt l'atenció. Diu, escolta, si els partits defensen que les actes de diputat no són dels diputats, sinó que són del propi partit, diu, per què a les properes eleccions fem llistes que no hi hagi cap nom? Només hi hagi el nom del partit i les 20 propostes programàtiques a les que es compromet. I aleshores votarem aquestes propostes programàtiques. I d'aquí no se'n podran escapar. I si se n'escapen, clatellada. Home, doncs una part de raó té. Perquè si les persones no són importants i el que són importants és el programa del partit, doncs aleshores plantegem-lo, que moltes vegades, algunes vegades, hi ha gent que vota o votem sense conèixer a fons els programes, i això ens ho hauríem de fer mirar.
Doncs tindríem alguna cosa més, però és que no, ens queda un minut. Per tant, doncs, Jordi Serra, responsable Sitges de Nova Esquerra Catalana, teniu sota les mans la mateixa taula de tota la vida, eh?
Sí, sí, ja ho he notat.
Ho sabeu, eh? Sí. Ho he notat. Doncs amb ell el podem saludar, i suposem que l'anirem saludant, perquè doncs, Nova Esquerra Catalana ha anunciat que es presentarà a les eleccions municipals. Jordi Serra, moltíssimes gràcies.
Quan vulgueu, i moltes gràcies.
I molt bon estiu.
Gràcies.